Nova setmana, nou expedient Tiscar amb la Clara Tiscar. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Escolta'm, tu has detectat mai ciberdetectius a internet?
Sí, he llegit més d'un cas, Resol, precisament amb ajuda de ciberdetectius, perquè internet el que permet és consultar informació, connectar persones i unir moltes habilitats o especialitats que d'una altra manera no treballarien de forma conjunta. No és que un grup de ciberdetectius hagi de substituir la policia, però de vegades la massa d'una comunitat pot aportar més coneixements i temps de dedicació del que té la policia, que sempre tenen altres investigacions a fer, i sobretot si estem parlant de casos antics. Els ciberdetectius no s'haurien de posar en casos contemporanis.
Absolutament, sobretot perquè poden entorpir investigacions, aixecar llebres. Avui, a l'expedient Tiscar, precisament, un crim que es va resoldre gràcies a un ciberdetectiu.
Georgetown és una ciutat de l'estat de Kentucky, als Estats Units. El 1968 hi troben un cadàver embolicat en una lona. Quan la retiren una mica, hi veuen el cos d'una noia jove que està nua. L'enterraran sense haver-la identificat. Han de passar 30 anys, 3 dècades, fins que aconsegueixen posar-li nom i cognoms.
I escolta, qui com troba aquest cadàver?
Doncs mira, generalment qui troba un cadàver desconegut, que no és algú de la seva família, ho acostuma a fer per casualitat i no és una cosa que tingui massa importància a la investigació, més enllà de l'anècdota que pot explicar aquesta persona. Però en aquest cas sí que té rellevància precisament perquè va explicant l'anècdota. Va ser el divendres 17 de maig de 1968, al maig del 68 hi passaven coses molt interessants al món, però no a Georgetown, Kentucky. En Wilbur estava al costat de la carretera I-25, era perforador de pous, havia de fer una feina, però el seu cap no havia arribat i estava esperant. També hi havia en aquella zona operadors de la companyia telefònica que estaven canviant els aïllants dels cables dels pals elèctrics. Aquests aïllants són una mena de campanar vidre molt gruixut que en Wilbur va anar recollint perquè el seu cunyat els venia com a trepitjapapers. I mentre feia això, que anava buscant aquestes peces, li va venir una olor a descomposició, va mirar una mica, va veure un embalum embolicat amb una lona, tenia forma humana, el va obrir i va veure que efectivament hi havia un cadàver. La resta ho fa la policia. No hi ha telèfons mòbils en aquest moment, per tant, per avisar el xèrif, en Wilbur ha de caminar fins a la benzinera més propera per poder trucar.
La van anomenar Tent Girl, és a dir, la noia de la tenda de campanya. Això per què?
Sí, no és perquè estigués dintre una tenda de campanya quan la van matar, és perquè estava embolicada amb una lona que era típica de les tendes de campanya. El cadàver estava al costat de la carretera, com si l'haguessin llançat des d'un cotxe. I a més sembla que encara estava viva quan la van embolicar perquè té les mans col·locades com si hagués intentat obrir la lona i fins i tot té les ungles trencades. Creuen, no obstant, que va morir asfixiada després de que li donguessin una molt forta pallissa perquè té un cop molt important al cap.
Aquí el problema és que no saben qui és, que no la poden identificar, no?
No, dedueixen que és una dona jove, pensen que té entre 16 i 19 anys, creuen que fa entre 2 setmanes i 2 mesos que és morta, després descobrirem que aquí probablement s'equivoquen, i han de retallar la pell dels dits per rehidratar-la, per aconseguir unes empremtes dactilars, però que no serveixen per identificar-la. No poden fer fotos al cadàver per mirar d'identificar-la perquè està bastant en estat de descomposició avançat, però criden un artista local que es fixa en les seves faccions i intenta fer un retrat de com creu ell que seria. Hi ha un detall que és molt identificatiu. Té les dues dents, les pales, separades. Per tant, el dibuix és un detall que queda molt clar i la resta és una mica imaginació, però això de les dents ho saben del cert. Distribueixen la informació i el retrat a policies d'altres estats perquè entre les denúncies de Kentucky de dones o noies desaparegudes no hi ha cap coincidència i troben algú que encaixa amb la descripció a Maryland. És una mare que ha denunciat la fuga de la seva filla de 15 anys amb el nòvio, la noia es diu Doris. En aquesta senyora la fan viatjar des de Maryland a Kentucky perquè pugui veure el cadàver, perquè el 1968 doncs, no hi ha càmeres digitals ni correus electrònics i no poden passar les imatges per fax perquè van perdent qualitat a mesura que s'envien. De manera que aquesta senyora viatja fins a Kentucky, no pot identificar el cadàver, però tampoc pot negar que sigui la seva filla. I els investigadors consideren que la noia de la tenda és la Doris Dittmar, que és la filla d'aquesta senyora, fins 10 dies després, quan algú truca i diu que la Doris, que s'havia fugat amb el seu xicot, està viva amb aquest noi encara, que té 17 anys, i la truca, els diu el lloc, per tant no els costa gens anar a comprovar que diu la veritat i que la noia de la tenda no és la Doris, a qui gràcies a aquesta trucada han pogut localitzar.
Per tant, la primera via d'investigació queda allò en un carreró sense sortida. La policia a partir d'aquí el que fa és continuar revisant denúncies de dones desaparegudes, eh?
Sí, com deia, no només a Kentucky, busquen altres estats i també busquen crims similars per si fos un assassí en sèrie. I troben un altre cas d'un cadàver embolicat amb una lona trobat l'abril de 1968, un mes abans que la nostra noia de la tenda. Aquest altre cadàver va ser trobat a Pensilvània, uns 1.000 quilòmetres més enllà, i el van identificar. Era una noia que feia un mes que estava desapareguda i es deia Candance Clothier. Els investigadors estudien els dos casos, que són propers en el temps, però no troben res que els relacioni, perquè al final ni tan sols estava embolicada amb una lona. A la Candance la van ficar en una bossa i l'any 2010 van fer un documental, 40 anys després, van ensenyar aquesta bossa i una senyora va reconèixer com les bosses que tenien a casa seva per la roba bruta o alguna cosa així. I explica que el seu marit aquella nit, 40 anys després se'n recorda, va tenir un comportament molt estrany. Total, que la policia fa indagacions i el que expliquen al públic és que han identificat dos homes que han confirmat que van portar en cotxe aquesta noia, van compartir drogues amb ella i ella va morir d'una sobredosi. Imagino que el que van trobar al cadàver encaixa amb el que expliquen i per tant no ho consideren un homicidi perquè la cosa queda així. Els delictes relacionats amb aquest cas diuen que estan prescrits i jo entenc que si fos un assassinat no prescriuria.
Clar. La noia va ser enterrada al cementiri de Georgetown.
La làpida la va pagar una empresa local. En la part superior hi ha una reproducció del retrat que li van fer quan miraven d'identificar-la. I posa Ten Girl, trobada al maig del 1968 en el marge dret de l'autopista 25, morta entre el 26 d'abril i el 3 de maig d'aquell mateix any, edat entre 16 i 19 anys, 1,55 m, entre 50 i 55 quilos, cabells castanys vermellosos, sense identificar.
Recordem, ara ho deia el Guillem, van trobar el cos l'any 68...